Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Doncs ja hem arribat a les 11 en punt. Fem una breu descripció de les notícies d'última hora. Les morts per coronavirus han registrat un lleu repunt respecte al darrer recompte. A les darreres 24 hores, les funeràries han registrat fins a 43 morts, segons la nota feta pública aquest matí pel Departament de Salut. Ja són 11.766 persones mortes fins a dia d'avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'altra banda, el secretari primer del Congrés i diputat d'Unides Podem, Gerardo Pisarello, considera que la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, no ha posat en dubte la qüestió de fons de la reforma laboral quan ha dit que és absurd i contraproduent fer ara aquest debat. I en plana econòmica, l'IBEX 35 ha iniciat la sessió d'aquest divendres en una caiguda d'un 1,28%, el que ha portat el selectiu a situar-se en els 6.598,10 punts a les 9 del matí, després de conèixer que la Xina no fixarà cap objectiu de decreixement de l'economia per aquest any, una cosa que no succeeix des de 1990 com a conseqüència de la gran incertesa econòmica relacionada amb la pandèmia del Covid-19 i l'enorme activitat en els hotels de l'Estat com a conseqüència de l'estat d'alarma i després de l'ordre ministerial del 19 de març que ordenava tancar els establiments hotelers, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada que no tinguessin més clients ha impedit a l'Institut Nacional d'Estadística, a l'INE, oferir les dades de la conjuntura turística hotelera corresponents al mes d'abril. Encara més notícies, la patronal vallesana CECOT ha demanat que es constitueixi un comitè tècnic o d'experts en la reactivació econòmica i l'impuls de l'activitat per assessorar el govern espanyol i l'autonòmica arran de la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus. I una darrera notícia en plana religiosa. L'Església celebra aquest diumenge festa de l'Ascensió del Senyor, la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Aquest any el lema és La vida es fa història, perquè ho puguis explicar i gravar a la memòria. Més informació quan siguin les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Bon dia. Avui és divendres 22 de maig i passen ara mateix 4 minuts de les 11 del matí. Segur que aquestes últimes setmanes hi ha hagut molts moments de desànim. No et deixis guanyar per aquest desànim, perquè si penses que estàs vençut, ho estàs. I si penses que no ho pots fer, no ho faràs. Moltes carreres es poden perdre abans de començar per no creure-hi sovint i els covards ja han fracassat abans de començar. Així que plantem-li cara al dia amb el convenciment que això ho guanyarem. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, efectivament, amb esperit positiu i sobretot amb la determinació de ser feliços. Així és que hem d'afrontar tot el que se'ns posa al davant i sobretot ara que el desafiament és descarat i constant. Nosaltres, des de l'Odeu meu, volem col·laborar a transmetre aquesta sensació i aquest esperit de bones vibracions. Així que amb aquest esperit ens hi posem tot l'equip de l'Odeu meu, el control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, que segur que comparteix aquest esperit de voler sortir de tot això amb alegria i amb convenciment. Bon dia, Marc.
Bon dia, Miquel. No sóc perfecte ni pretenc ser-ho. El que sí pretenc és ser feliç.
Ho veus? Això és una bona cosa. Això és un bon esperit amb el que et poses a afrontar el dia i sobretot el programa d'avui. I aquí compartint estudis i taula de Ràdio Estel, un home que ja s'ha cregut que això és casa seva i no passa res, eh? Però potser estaria bé que en lloc de quedar-se aquí assegut, també passegeix una miqueta, eh? Bon dia, senyor Ramon.
Home, bon dia, senyor Miquel. Que miri una cosa. Mira, que jo se l'explico, eh? Que ahir a la nit estava jo pensant que miri que li va bé a vostè que jo vingui aquí a fer-li companyia, eh? Porque si no es que vostè solet aquí con el Jordi este que no diu res, porque conti está allí assegut allà a l'altre costat del vidre que no diu res. I vaig decidir, pues sí, que me ofrezco per fer-li companyia al senyor Miquel.
Home, miri, jo li agraeixo molt, és la veritat, però tampoc, si no vol, la veritat és que no cal, era veritat.
Hombre, venga, que no, anda, que no. No me sigui així, que a vostè li agrada molt que jo esté aquí, hombre, que se lo noto en la mirada. Anda, que no, mire com me mira.
Escolti, doncs, jo no sé si vostè llegeix gaire bé els missatges de la meva mirada, ja li dic ara, eh?
Anda, que no, vostè és un cachondo, eh? M'agrada perquè tiene un sentido de l'humor así como el meu, eh? Ja m'entén, eh?
Doncs no l'entenc. No estic segur que compartim... Miri, de veritat, i amb tota sinceritat, no estic segur que compartim el mateix sentit de l'humor, vostè i jo.
Que sí, hombre, que jo se lo noto, hombre. Encara que vostè és una mica més seco, eh? Una mica així com... ¿Cómo lo diria yo? Como soso, eh? Que se nota que vostè és català, eh?
Escolti, perdoni, però això que acaba de dir és un tòpic d'aquells que no és cert, que no és veritat. Els catalans no som ni sossos ni som avorrits.
Anda que no, vostè no precisament l'alegria de la huerta, eh? Que ja m'entén.
Bé, escolti, és igual. Que podria vostè anar a passejar tranquil·lament una estoneta i no passaria res, eh? Per tant, si vol, no cal que es quedi aquí.
I jo me quedo un ratito aquí a fer-li companyia.
Molt bé, doncs vinga, va. Aquí pot quedar-se, segui aquí, però sobretot calladet, eh? I sort que ja és divendres. I ens plantem de cara al cap de setmana amb la disposició de fer una nova llista de 10, un nou top 10 des de Ràdio Estel.
Escolti una cosa, senyor Miquel, escolti, vostè s'ha fixat que tot això del coronavirus aquest està complicant molt les coses de les relacions entre les persones?
Home, sí, esclar, és normal, escolti, entre d'altres coses perquè hem d'estar tots tancats, a casa, a pany i forrellat, durant 2 mesos hem estat, escolti, que no podíem sortir i això canvia molt les coses.
Ja, no sé el que l'ha pogut dir vostè amb tot això que ha dit ara, però escolti, jo li volia dir que anem tots pel carrer con tantes coses així posades a sola que no sabem ni qui som, eh?
Bé, ara el que no m'entenc sóc jo.
Sí, home, sí, que jo, Miquel, que vostè a vegades sembla tonto també, a vegades quan li dic les coses, eh?
Escolti, perdoni, a mi no em digui tonto, eh? I una mica de respecte.
No, sí, jo no li dic que sigui tonto, dic que ho sembla, eh? Que ja sé que no ho és, però ho sembla a vegades.
Mira, escolti, és igual. On van a parar? Vinga, va, acabem.
No, que dic jo que comportem tantes coses que si la mascarilla, que si los guantes, que si patatín, que si patatá, perquè que no sabem qui som, escolti. Bueno, aquí porque se treu la mascarilla per fer programes, si no veu pel carrer i potser ni nos saludamos, escolti. No sé si m'entenc una miqueta, eh?
Escolti, a vostè sí que el saludaria perquè es veu venir d'una hora lluny, vostè, eh?
Ara no entenc per què lo diu, això.
Home, perquè aquesta mascareta que porta, que suposo que va haver fet vostè, m'imagino, i sobretot perquè la mascareta... Ja ho explico a tota la gent que ens està escoltant. A la mascareta vostè hi porta escrit «Soc el senyor Ramon».
és verdad, claro. Claro, que per això me lo vas posar, aquesta mascarilla me la he hecho yo, ¿no li agrada?
Bueno, és una forma de dir-ho, sí, és maca, d'on l'ha tret, és original, diguéssim, Aquesta roba és seva, l'ha aprofitat d'alguna altra cosa?
Sí, home, sí, això és reciclaje puro, Esta era una samarreta que no me venia bien i la vaig fer pedaços, així de roba, i miri, me van sortir unes 10 o 12 mascarillas,
Déu-n'hi-do, quina feinada, escolti'm. I no era més fàcil comprar-ne una de feta? Dic jo, home, ja sé que no té gaire feina que fer a casa, però, en fi, fetes ho hagués estalviat, no?
Home, és que vaig anar a comprar una i me pedia un dineral, Escolti, que li vaig dir a l'home ese de la tienda si tenien mascarillas i me demanava 4 euros per cada una, que jo li vaig dir, escolti, pues sí que són les mascarillas, sí. Jo no sé si m'entén, És com un xiste, Les mascarillas de carillas, de cara, que eren molt cares, que no m'entén o què?
Sí, home, sí, ja ho havia entès. Mascarillas, les més cares, ja ho havia entès, no cal que ho repeteixi tant.
Mascarilla, de carilla, que de vegada, a vegades me dura que està bien así como de los morancos, m'entén? Ja veig que no li ha fet gràcia.
Que sí, que no està malament, les mascarilles, està bé, home. És molt vell aquest acudit, senyor Ramon.
Lo veu com vostè és osso de narices, escolti, m'entén quan li dic que osso és, se nota que és català,
Molt bé, escolti, doncs ja està, ja ha fet l'acudit, ja està content, si vol pot marxar i s'ha acabat. Que he de fer un programa de ràdio, jo, eh?
Ah, no, Jo me quedo un rato mal aquí con vostè. Sí, me quedo. Bueno, pues això que li deia, que la gent no se saluda porque no se coneix. Vamos, que están tan tapados que es normal, ¿no?
Sí, això és veritat, Així que és igual que una persona que va amb moto, el saluda i passa el mateix. Vostè quan? Se m'ha passat alguna vegada, vostè va pel carrer i una persona que passa amb moto, amb el casc i tot tan tapat el saluda i jo a vegades m'he quedat sense saber exactament qui és el que està saludant.
Pues això mateix, sí senyor, molt bé, bona la comparació. Lo veu com m'he entendido, claro. I per això me vaig posar el nom aquí a la mascarilla, perquè la gent sàpigués qui sóc, si tots portessin el nom aquí escrit, pues no tindria més de problema.
Mira, al final hauré de donar la raó, No està malament, la idea no és dolenta del tot.
Bueno, y al revés també passa, Que l'altre dia estuve parlant mitja hora con un senyor que resulta que és un vecino con lo que no me parlava des de feia no sé quants anys, 10 anys almenys que no parlava con ese hombre, Que no nos podíamos ni veure. I miri, sense saberlo, estaven parlant allí de tot,
Ho veu? Doncs una vegada més, vol dir que això no ha anat malament del tot. I miri, ara explicada l'anècdota, que està molt bé, si m'ho permet, senyor Ramon, vaig fent, que he de fer un programa de ràdio, jo.
Bueno, pues yo me vaig a saludar aquí la senyorita esta de la recepción, que és molt simpática, Y de pasada aniré a la màquina esta que tenen d'aigua, que de tanto hablar se m'ha vingut una mica de set aquí, Que tenen ahí una màquina d'aigua que està molt bé.
Molt bé, doncs sí, vagi passant, I vigili, sobretot vigili, no es confongui amb l'altra màquina, perquè al costat de l'aigua hi ha una màquina d'aquesta de líquid desinfectant, a veure si tindrem un disgust ara i veurà el que no toca.
Ho veu com vostè és un cachondo, anda, que no,
I vigili, sisplau, no faci soroll al marxar.
No, que ja vaig anant, Escolti, vostè vagi fent que jo surto discretament, Esta porta costa.
Alça, vinga, discretament, sí, home, discretament. En fi, sense fer soroll. Perdonin, Ai, senyores i senyors, ens hi posem. Avui, a la 10 meu, ja us ho dèiem ahir, ens disposem a fer una llista de 10 noms de gossos, de races de gos, on els gossos en seran els principals protagonistes. Volem saber quines són per a vosaltres les 10 millors races de gos. Si teniu gos o us agradaria tenir-lo a casa, segur que alguna vegada us heu plantejat quin seria el millor, quina és la millor raça i per què. Hi ha races que són més adients per tenir-les a un pis, o una casa amb jardí, o una casa a la muntanya. O potser també us agrada un gos en concret, però no us podeu permetre el luxe de tenir-lo, si és que això se'n pot considerar un luxe, perquè no podeu tenir-lo a casa. Doncs això és el que volem saber avui, i configurar la nostra llista de 10. Ens expliqueu quins són les millors 10 races de gos per a vosaltres. Com sempre, per posar-nos en situació, us hem preparat un informe com a prèvia que potser ens donarà unes primeres pistes. Ens ho explica el Marc Gabernet.
Tots hem tingut a casa alguna vegada un gos.
o hem volgut tenir-lo i no ens hem acabat de decidir. El cert és, pel que sabem, continua essent certa aquella màxima que assegura que el gos és el millor amic de l'home. Moltes vegades, la presència d'un gos es pot arribar a convertir en una solució terapèutica, ja que els gossos no tenen poders màgics ni curatius en si mateixos, però són estímuls multisensorials i interactius capaços de facilitar la comunicació, crear emocions, conductes i aprenentatges i implicar els usuaris en les sessions. Segons explica la pedagoga Inés Compte, darrere cada gos de teràpia hi ha molta feina d'entrenament que no es veu. Els gossos de teràpia no són gossos qualsevols, no són robots, ni tampoc gossos de circ. Són gossos seleccionats i entrenats de manera específica per un professional d'educació canina per poder participar en les sessions de teràpia de manera activa i justificada. Han de complir una sèrie de requisits pel que fa al caràcter, l'actitud i les habilitats per garantir les bones pràctiques d'aquestes teràpies. Aquests animals han de tenir un bon estat de salut física i mental, controlat periòdicament per veterinaris i especialistes en conducta canina. Seria molt contradictori i poc ètic fer teràpies amb gossos amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sense tenir en compte les necessitats ni la qualitat de vida del gos que ajuda en aquestes sessions. Tècnics qualificats vetllen pel seu benestar en tot moment i els guien en les sessions. Més enllà d'aquesta altra cara dels gossos, i ja parlant del gos a casa, com a companyia, i en la seva qualitat de mascota, caldrà ser conscients, quan ens plantegem introduir un gos a casa, de les necessitats exactes que tenim, de les condicions amb les quals el podem tenir, i no pensar només en el nostre caprici, sinó també en la qualitat de vida que donarem a qui s'haurà de constituir com un membre més de la família. Avui us demanem que ens digueu quines són per a vosaltres les 10 millors races de gos. I segurament és difícil de decidir això, precisament perquè cadascú en tindrà unes necessitats i unes percepcions diferents. Però això és el que donarà diversitat a la nostra llista d'avui. Així que ja ho sabeu, a partir del gos que teniu i que ja coneixeu, o a partir d'allò que us han explicat i heu investigat abans de tenir un gos, manifesteu-vos i ens dieu quina raça de gos heu triat per la vostra llista. Dit això, comença aquí un programa ben animal. Comença aquí l'Oh, Déu meu!
Oh, Déu meu! De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Les 10 millors races de gos són les que busquem avui per la nostra llista de 10, per el nostre top 10 particular de Ràdio Estel. Com sempre, arribats a aquest punt, hi posem una mica de música al nostre programa, a la nostra llista, i en aquest cas hem trobat un tema interpretat per la Shakira i que ens parla d'una de les qualitats que diuen que van implícites amb els gossos, segurament la més identificativa, la de la fidelitat. Així que, en la companyia musical de Shakira, avancem musicalment en el dia d'avui.
Aquí estàs. Ya no puedes detenerte.
¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte.
¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas.
Y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir.
Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Enloquecer.
Yo no pido nada extraordinario. Solo
un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso.
Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti.
Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
Yo estoy seguro que te llamo a ti, yo te lo juro, no te haré sufrir. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Enloquecer. Aquí estás, ya no puedes detenerte.
¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte.
Tot escoltant Shakira i amb aquest perro fiel que avui ens il·lustra musicalment la nostra llista de les 10 millors races de gossos. Ja sabeu que entre tota la gent que participeu a través dels diferents mitjans que posem al vostre abast, sortejarem al final del programa un lot de vins. Un lot de vins amb el Pepe Rubianes com a protagonista de Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
De quina manera podeu participar al programa i intentar guanyar aquest lot de vins Lovers Wine Elegance? Doncs de moltes maneres, es posem totes a la vostra disposició. Per un costat, les xarxes socials, Instagram i Facebook, buscant el nom del programa, Odeu Meu. Una segona possibilitat és enviant un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, i encara una altra possibilitat és a través d'un missatge al WhatsApp, a un telèfon que tenim habilitat les 24 hores del dia, especialment pel programa, i que podeu utilitzar quan vulgueu, sobretot, ens agrada molt rebre les vostres notes de veu al 644-34-3010. 644-34-3010. Fins al final del programa encara teniu temps de fer arribar les vostres opcions per la nostra llista de veu d'avui, les 10 millors races de gos. I ja sabeu que el Marc Gabernet el que fa, com sempre, és intentar recollir algunes d'aquestes opinions que, juntament amb les que envieu vosaltres, escoltem ara mateix en forma d'àudio.
Jo, personalment, no tinc una raça de gos preferida. M'agraden mestissos o sense pedigrí, però si hagués de triar alguna, doncs triaria el Cocker Spaniel, perquè té les orelles llargues i sembla que tingui el cabell arrissat ondulat, i com jo també, pues, em fa gràcia.
La raça de gos que més m'agrada és el Labrador Retriever, perquè crec que és un clàssic entre els gossos i són normalment molt carinyosos i obedients.
La raça preferida de gos ara mateix és el Beagle, no només perquè n'he tingut un i per tant la conec directament, sinó perquè em sembla que és també doncs, molt agradable i a més doncs, és bastant agraïda.
Doncs la meva raça de gos preferida és el Dalmata, perquè quan són cadellets, són molt bufons i m'encanten les seves taques negres. En tinc un i és la millor mascota que podria tenir.
Mi raza favorita de perro es el Pug, porque me parece muy mono y además siempre tiene como carita de pena y no sé, me hace mucha gracia y de mayor quiero tener uno.
Oh, Déu meu!
Aquestes són algunes de les primeres opcions que ens han arribat en format d'àudio per formar part de la nostra llista de 10 d'avui, de les 10 millors races de gos, les que us agradaria tenir a casa o que teniu i que heu experimentat i que per vosaltres són la millor raça de gos. A més, us vull demanar una cosa, i és que quan algú us pregunti, quan aneu pel carrer, ara comenceu a sortir i comenceu a passejar, qualsevol dia us trobareu pel carrer alguna persona, algun noi, alguna noia, amb un bloc, amb una llibreta, que us preguntaran: escolta, vostè quina ràdio escolta? Vostè què escolta quan posa la ràdio? Doncs si realment sou d'aquest programa, us demano que digueu doncs jo escolto d'11 a 12 del matí Ràdio Estel i escolto l'Odeu Meu, que és el que ens agradarà que digueu i que, a més bé, si és veritat, no direu cap mentida, però és que, a més bé, us demano encara que feu un acte d'extendre aquest missatge, que ho digueu a veïns, a amics, a coneguts, a familiars, quan els veieu, els dieu, escolteu d'11 a 12 del matí, sintonitzeu Ràdio Estel, Odeu Meu, i d'aquesta manera, a més, podran participar en el nostre programa. Tot això us ho demano i ens agradarà molt que ho feu, perquè així, d'aquesta manera, la família de l'Odeu meu cada dia serà més i més i més gran. 5 minutets i arribarem al punt de 11:45 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.
Avui, a l'Odeu meu de Ràdio Estel, busquem les 10 millors races de gos, aquelles que, pel que sigui, teniu o us agradaria tenir per compartir la vostra vida amb el que diu el tòpic que és el millor amic de l'home. No sé si el convidat que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon té gos o no, ara hi preguntarem, en tot cas. El que és segur és que la seva vida a cavall entre Catalunya i els Estats Units segur que li significaria un problema important a l'hora de la mobilitat si tingués una mascota, però vaja, tot és possible. Però hi ha molta gent que ho fa, per tant, de totes formes, no és d'això del que volem parlar amb ell, sinó de com està vivint i com s'ho ha muntat un actor quan aquesta mobilitat de forma normal ha estat obstruïda per tot el que està passant, per tota la situació actual, per totes les circumstàncies que tots sabem, que no es pot moure ni anar amunt i avall amb tota normalitat. Ens ve molt de gust avui parlar amb ell i que ens expliqui què n'és de la seva vida. Sergi Cervera, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Hola, molt bon dia, Miquel. Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer molt gran.
El Sergi Cervera és actor, director i productor i, com deia, ha fet que el camí d'anada i tornada entre Catalunya i els Estats Units sigui gairebé una forma de vida. Molts el reconeixereu ràpidament per ser l'alter ego d'alguns dels personatges més coneguts del Polònia, sobretot dels polítics Albert Rivera o del Raül Romeva. La situació actual de confinament, més enllà de bloquejar-lo i deixar-lo a casa esperant, li va fer pensar que hi havia una altra forma d'afrontar la ficció televisiva i ha creat la sèrie Jo també em quedo a casa, que a través de TV3 ha vist la llum com una iniciativa lligada estrictament als temps que ens toquen viure. Això sí que és realment allò de reinventar-se, eh, Sergi?
Sí, quin remei, no, estimat Miquel, quin remei.
Escolta, com va anar això? Perquè no sé si coneixies o existia algun precedent que et portés cap a la conclusió que des de casa també es podia fer una sèrie.
Doncs en realitat sí i no. El que sí que m'he donat compte fent el projecte aquest és que té algunes similituds amb projectes que jo ja havia fet anteriorment per BTV. Més enrere, abans de començar a treballar més habitualment amb TV3, jo vaig començar a fer sèries amb un projecte que es deia el Denominació d'Origen, que feien a BTV i a la xarxa,
sí,
i que donava uns recursos limitats a una sèrie de creadors que començàvem la nostra carrera com a realitzadors i aquestes coses. I aleshores, doncs, ja vaig fer diverses sèries a través de BTV que tocaven el tema dels Skypes com a manera de comunicar. I em vaig donar compte d'això, de que és una miqueta quins recursos tens, no? Mm-hmm. Quins recursos tens i amb els recursos que tens fas, no al contrari. No és, vull explicar una història d'alienígenes i naus espacials i tinc 4 duros, o tinc, saps? Vull dir, una miqueta, què tinc? Mm-hmm. Recursos que tinc i quina és la realitat que m'envolta.
El cert és que aquests 2 mesos últims, Sergi, hem vist el que no ens hauríem imaginat mai que veuríem, eh? Programes de televisió i de ràdio fets des de casa, sèries que no tenen un plató per acollir un decorat, tertúlies, jo que sé, multicàmera amb 1.000 pantalles, quins ho havia de dir, eh?
Efectivament, però és que, clar, la ficció és un reflex de la realitat, no és a la inversa, no? Com vaig escoltar una vegada, el Joan Sanz em va dir, el guionista em va dir, és que la realitat no s'ha de justificar a si mateixa, la ficció sí.
Sí, sí, sí.
Aleshores, clar, nosaltres el que fem és reflexar la realitat. Si a nosaltres fa un any ens haguéssim dit que estaríem vivint una pandèmia mundial que ens tindria confinats durant 2 mesos i mig... Dos mesos i mig.
Que ja fa 2 mesos i mig i sembla que fa 4 dies i fa molt, eh? Sí, sí.
Ah, clar, clar. És que haguéssim dit que era poll la persona que ens deia, que ens deia això. Vull dir, haguéssim parlat de què ens estàs venent, un capítol de Black Mirror, és una promo d'un capítol de Black Mirror, i no ha sigut la realitat que hem viscut. Aleshores, ens havíem d'adaptar a aquesta realitat, i la ficció, doncs, és una peça més de l'engranatge de la realitat que vivim.
En tot cas, aquesta última ficció feta en temps de confinament, es pot dir ara mateix que ha estat una experiència extraordinària amb un bon resultat, eh?
Sí, 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 sí. El resultat... No sé si hi haurà qui li agradarà, hi haurà qui no li agradarà, és senzilla, és la història que és, però estem satisfets de... Bueno, és que clar, jo quan explico aquest detall la gent al·lucina. Entre que TV3 ens dona llum verda del projecte,
sí,
llum verda, eh?
Sí.
I que s'emet el capítol 1, van passar 8 dies.
Només 8 dies, eh?
Només 8 dies. Aleshores, quan TV3 ens va donar llum verda del projecte, hi havia un guió escrit, el del capítol 1. Només. Mm-hmm. Una setmana més tard hi havia 10 capítols escrits, rodats, i la meitat postproduïts. O sigui, els 10 capítols de la primera temporada els vam escriure a la Blanca i jo en 3 dies. I no és una manera de parlar, és literal.
Sí, 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 sí.
Dimarts a la tarda, dimecres, dijous i divendres. I el divendres a la tarda estàvem enviant la primera remesa als actors. I al vespre la segona remesa d'aquells 10 capítols.
La gent potser pot pensar, Sergi, que això pot ser normal, però hem de pensar que per qualsevol sèrie de ficció, qualsevol projecte televisiu, de vegades passen mesos i mesos i mesos i escriptures de capítols i refer capítols i tornar-hi. No és normal, això.
Clar, clar. Tot i així, també he de dir que aquests 10 capítols que es van enviar als actors, vale, ja havien estat validats per TV3, el que implica que en aquests 3 dies que la Blanca i jo vam escriure aquests 10 capítols, mentre els escrivíem, els enviàvem a la productora, que és YouMagic, el Didac i la Paula, i a TV3. I el Didac i la Paula de YouMagic se'ls llegien i ens els tornaven amb feedback de coses que s'havien de refer i canviar, i a la vegada TV3 ens els tornava també corregits amb coses que s'havien d'ajustar o millorar. I nosaltres els modificàvem i després els enviàvem als actors. Vull dir que en aquests 3 dies es va fer un procés d'escalatatge, escriptura i reescriptura de 10 episodis. Després, en 4 o 5 dies, es va gravar la primera temporada i es va postproduir i va començar la sèrie. Però que després, quan TV3 ens va encarregar aquesta segona temporada, aquesta segona remesa de capítols per tancar aquesta fase dura del confinament, vam fer exactament el mateix. En 3 nous dies vam escriure tota la segona temporada, la segona remesa de 10 capítols. I els vam rodar i ja vam tenir una miqueta més de temps, ojo al dato, una setmana.
Déu-n'hi-do. Està molt bé que expliquis això, Sergi, perquè de vegades el del que veiem, el que tot el procés anterior, realment passen coses que la gent no es pot arribar ni a imaginar, i està molt bé que expliquis això. Escolta, ja ho deia abans, la teva vida s'ha convertit en un anar i venir constant entre aquí i les Amèriques. Fins ara això era habitual, diguéssim, durant molts anys ha sigut habitual entre Barcelona i Madrid, però no tan lluny. Com va anar? Un dia decideixes que els Estats Units són el teu destí? O com va funcionar això?
Bueno, la cosa va començar... La primera vegada que vaig estar a Los Angeles va ser quan estava fent una sèrie que es deia Ruta 66, que era de BTV i que jo havia escrit també, que es va passar per BTV 3 vegades i que va anar bé i tal, i em va agradar allò. Aleshores, 3 anys després, jo sempre explico que no és tant la cosa del sueño americano o aquestes coses de soñar en Hollywood i tal, sinó la dura realitat. Vull dir, vaig anar-hi per primera vegada entre l'any 2012 i l'any 2013, que era un dels moments més durs de la crisi anterior, de la crisi financera i econòmica que vam viure una dècada enrere. Aleshores, aquí no hi havia feina. Jo ja havia anat a Madrid, ja havia viscut uns anys a Madrid, i no hi havia feina a Madrid, ja havia estat a Barcelona i no hi havia feina, no hi havia manera humana de guanyar-me la vida, de fer-me un lloc, o de... No, ho intentava tot i fracassava, no me n'en sortia a l'hora d'aixecar un salari. I aleshores em va sortir l'oportunitat de fer uns cursos d'interpretació, un màster d'interpretació allà a Los Angeles, i em vaig apuntar perquè era una aventura que era estimulant en un moment en el que hi havia desencís a tot el que s'intentava. I quan vaig anar cap allà vaig veure que ja hi havia mercat, que ja hi ha feina. Feina n'hi ha, molta competència, però hi ha feina. I aleshores, clar, em vaig començar a mudar cap allà una vegada l'any en un lloc on hi havia feina, perquè és que estava desesperat perquè en el meu país no n'hi havia. No ho aconseguia. Jo sempre explico que va néixer de l'instint de supervivència, de dir, bueno, és que un creador ha de crear,
sí.
Un treballador ha de treballar.
Està clar. Escolta, es parla sempre dels Estats Units com la terra de les oportunitats. No sé si també per un actor.
Els Estats Units, perdoneu-me pel discurs pro-yanqui...
Però... No, està bé, està bé.
Els Estats Units segueix sent, a dia d'avui, la terra de les oportunitats. I si bé és un país que no és perfecte, convido a algú a que em digui quin país és més la terra de les oportunitats que els Estats Units. A dia d'avui encara no existeix, potser més endavant ho serà un altre país. Però a dia d'avui no hi ha cap país del món que sigui més la terra de les oportunitats que els Estats Units d'Amèrica, ho sento molt, però és així.
Escolta, el cert és que tu et va atrapar tant Amèrica i tot el que comporta, que fins i tot vas crear un espectacle teatral on et converties en el mateix Donald Trump. Això ja era una mica malaltís, eh?
Bueno, exacte, no hi ha res com ser el president dels Estats Units. Sempre he pensat que sentar-te al despatx oval té que molar i aleshores ens vam construir, em vaig produir el decorat per poder-me sentar a la cançó. No, tot i així explico que va ser una manera de fer teràpia. La ficció a vegades és una manera de fer teràpia. Perquè jo, que sóc molt pro-americà i que m'agraden molt els Estats Units, disculpa, vaig viure com un fet molt traumàtic la victòria de Donald Trump, perquè contradeia tot allò que a mi m'agradava del país. Era la realitat que estigués dient el contrari del que tu... O sigui, una Amèrica oberta com l'Amèrica del Barack Obama, que el Barack Obama representava, no? O que tants altres presidents i tantes altres persones han representat abans. I de cop i volta guanyava una persona xenòfoba, ultradretana, intolerant i, el pitjor de tot, ignorant, obertament ignorant, que contradiu els fets. Això ho vaig viure de manera molt traumàtica i amb molta por, perquè també pensava, jo tinc papers per viure i treballar allà, i pensava, què passarà amb mi amb això? Mm-hmm. Aquests papers no me'ls ha regalat ningú, m'han portat molts anys de feina i estalvis a aconseguir. I aleshores ho vaig viure de manera traumàtica, i l'humor sempre és el camí, sempre és la solució per transitar les circumstàncies difícils de la vida.
Escolta, tu ho dius molt bé, parles de Trump, com aquest personatge, evidentment, tu ho has definit, em sembla molt bé, però, esclar, al final, Trump és president perquè així ho van decidir els americans, eh? Per tant, alguna cosa hi deu haver que fa que empatitzin amb ell.
Clar, en certa manera sí, però a la vegada deixem que torni el discurs pro-americà.
Sí.
Sí i no, perquè per primera vegada en la història de 250 anys de democràcia, que és als Estats Units, la victòria en vots va ser 3 milions de vots per damunt per la Hillary Clinton. O sigui, la Hillary Clinton, de manera abrumadorament històrica, no hi ha referent en els 250 anys de democràcia americana, va guanyar en 3 milions més de vots de ciutadans. Per tant, tècnicament, es va produir una d'aquestes coses que a totes les democràcies ens passen en alguna ocasió, que és que hi hagi un desajustament entre el mecanisme electoral, el sistema, en el cas dels Estats Units és l'electoral vote, que diuen, i el vot popular, diguéssim. Per tant, Donald Trump, i això li fa molta ràbia, ho saben tots els mitjans, perquè ho treu sempre que pot, li fa molta ràbia no haver guanyat el vot popular. Tècnicament, en número de vots, per més de 3 milions de vots, que es diu ràpid, va guanyar la Hillary Clinton. 63 milions de vots per ella, 60 milions de vots per ell. Però sí, les normes de joc són les normes de joc i va guanyar els 270 vots electorals que li van donar la presidència aquesta tan disruptiva que fa 3 anys i mig que estem vivint.
Avui, a l'Odeu meu, de Ràdio Estel, busquem fer la llista de les 10 millors races de gos. No sé si el Sergi Cervera és gaire de tenir animals a casa.
No sóc de tenir animals. M'agraden molt els animals, però com molt bé has dit, estan a cavall entre els Estats Units i Catalunya, no és pràctic tenir animals. Tot i així, si els hagués de tenir, sóc molt més de gats. Els gats...
De gats, eh?
M'agraden molt, eh?
Sí, sí.
Però si he de triar un animal amb el que viure, prefereixo un gat, perquè em fan riure molt. Són adorables, facin el que facin. Me'ls menjaria de lo adorables que són i facin el que facin, em pixo de riure, també. I, a més, són independents i nets.
M'apunto aquesta teoria teva, eh? És fantàstic, sí, està molt bé. Sense menysprear els gossos, eh? Evidentment, només faltaria.
No, amb menys preus, són adorables i m'encanten, però que els tinguin algú altre, jo no.
Escolta, preguntar-te tu què has fet en temps de confinament, ara és una mica absurd per tot el que ens has explicat i per tota la feinada que has tingut, que tens. M'imagino que la sèrie TV3 deu haver acaparat la major part del teu temps, però hi ha hagut gent que ho ha passat, que ho està passant molt malament, eh? Això és un drama que no sé si encara està per descobrir, eh?
No, és que és objectivament un drama. De fet, el plantejament de TV3, quan ens va confirmar el projecte, era anem a donar una mica de ficció per mantenir la ficció viva i anem a donar una mica de comèdia per alegrar una miqueta les tardes del confinament, perquè aquesta és una situació efectivament dramàtica. Jo he viscut positivament la part de la sèrie, però la part de la sèrie també neix de dolor personal meu, eh? Perquè jo he tingut un any molt, molt, molt complicat, dels més complicats de la meva vida en lo personal, i la sèrie ha sigut l'oportunitat per mi també, gairebé com a espectador, de fer-me un riures i d'entretenir-me, perquè és veritat que la realitat és molt dura, com molt bé has dit.
Tot i així, ets dels que penses que tot acabarà bé?
Soc dels que pensa que tot acabarà bé. Sí. Perquè soc optimista, no ho puc evitar. No ho puc evitar. Amb això no anul·la ni una mica el dolor que tothom podem estar patint. Però, per suposat, tot acabarà bé.
Escolta, i ara què? Perquè no sé si els teus plans actuals eren estar aquí o eren estar allà. On havies estat, tu, ara, si no hagués passat tot això?
Sí, ara mateix tenia que estar en trànsit cap allà, ja. Perquè, a més, hi ha un festival de teatre en el que ja fa 3 anys que hi participo i que sempre presento obres, i de moment, fins a dia d'avui, me les han seleccionat sempre, que, a més, l'any passat vam guanyar 4 de 5 premis amb l'obra que vam presentar i tenia moltes ganes de tornar-m'hi a presentar, doncs té lloc ben aviat aquest festival. Tenia, perquè ja també estan en confinament i també estan caient els projectes. Aleshores, aquest festival de teatre potser no té lloc. O sigui, ara mateix havia d'estar en trànsit cap allà i estic aquí. No sé quant de temps estaré aquí, no sé com aniran les coses. Crec que per primera vegada tots ens estem trobant davant de la tessitura de no saber. I això ens posa nerviosos a vegades. El no tenir resposta a què passarà amb la meva vida d'aquí 2 mesos.
Clar, perquè si un sap el tempo que té i sap que això passarà d'aquí 3 setmanes i tornarem a poder actuar amb normalitat, un es fa psicològicament, el cap es fa les seves estructures, no? Però clar, és que no sabem, és veritat, no sabem quan ni com.
No sabem. El que no portem bé, jo crec, com a col·lectiu a nivell social, és que per primera vegada estem molt acostumats a posar ordre a tot el que fem. A que tot estigui, com molt bé has dit, dintre d'una estructura, encabit dintre d'una estructura. I ara mateix estem davant d'una tessitura molt estranya i molt nova per la nostra generació, pels temps que vivim, que és la cosa aquesta de dir, és que no ho sé, ja es veurà tot, no tinc resposta a res, ja es veurà.
En referència a tot això, es parla que aquí tot el moviment cultural, molt especialment i pel que pertoca al teu sector, el del teatre, el del cinema, costarà molt, diuen, que torna a posar-s'hi allà on era i sobretot que la gent del sector pugui tornar a treballar amb normalitat. Això també serà paral·lel amb Estats Units? És a dir, això passarà el mateix aquí que allà?
Sí, per suposat. Amb una diferència, jo crec que pitjor en el cas dels Estats Units per una raó, que és que els Estats Units no tenen una sanitat pública de la qualitat que la tenim aquí. Per tant, aquí, amb menys recursos, vivim amb millor qualitat de vida, per entendre'ns. Vale? Vull dir, cap de nosaltres ha de patir per anar a l'hospital i tenir que pagar una factura que no pot assumir. Allà sí, el qual es dificulta més encara, perquè els ingressos que es detenien de ser superiors per de cop i volta fer front a una factura de 15.000 euros perquè t'has passat una setmana en un hospital. Com si ja no fos prou drama estar a l'hospital una setmana.
Aquí t'he enganxat una mica amb una debilitat de l'estructura americana, eh?
Correcte. Exacte. No sóc dogmàtic. Una de les coses que m'agrada dels Estats Units, igual de les coses que m'agraden, és que són canviants. Sempre hi ha moltes coses a reformar. Per tant, si hi hagués algú dels teus oients que per aquelles circumstàncies tingués passaport americà, la millor manera és no votar per Donald Trump, sinó votar per Joe Biden.
Molt bé.
Novembre d'aquest any. És el primer pas per canviar aquesta realitat.
Veig que aprofites bé els teus missatges. Està molt bé. Escolta'm una cosa, Sergi, ha estat un plaer avui conversar amb tu. Em venia molt de gust fer-ho, ja ho saps. Desitjo que la situació es pugui superar aviat i que els teus habituals trajectes entre aquí i Los Angeles es puguin reemprendre el més aviat possible, de veritat. Espero que sigui així i que, a més, ens ho expliquis.
I tant. En teniu aquí, teniu el meu telèfon i sempre encantat de parlar amb tu, Miquel, perquè és un plaer molt gran.
Molta sort, Sergi, una abraçada molt gran. Fins aviat.
Una abraçada molt forta. Adéu.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Abans ja hem escoltat algunes de les propostes que s'han arribat en format d'àudio, però també ja ho sabeu, hi ha molta gent que el que fa és optar per enviar-nos missatges escrits, que és el més clàssic i el més habitual, a través d'un correu electrònic. Recordeu que tenim un correu obert les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, que és odeumeu@radiostel.cat, odeumeu@radiostel.cat, que tenim unes xarxes socials obertes també i sempre a punt perquè pugueu dir-hi la vostra a través d'Instagram o de Facebook, buscant el nom del programa, odeumeu, o aquest número de WhatsApp, que sempre està disposat a rebre missatges vostres, un número exclusiu del programa, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Com us deia, hem rebut alguns missatges, tant per via e-mail com per a través de les xarxes socials, que ara mateix repassem per saber també què ens diu la gent a l'hora de buscar aquestes 10 millors races de gos. Per exemple, l'Olga Jiménez ens diu: jo aposto per un husky siberià. El trobo elegant i molt ben plantat. Doncs molt bé, doncs aquí tenim una proposta més per la llista. La Sònia, 222. El pequinès, diu, és una bona raça per fer companyia. Pere II. Bueno, ja ens escriu el Pere primer. De moment tenim el Pere II. Jo tinc un pastor alemany, ens diu el Pere. A més de ser molt fidel, ens guarda molt bé la casa. El Jordi ens diu el gos d'aigua. Ah, és un gos fantàstic, el gos d'aigua. Ens diu, ells són molt juganers, és veritat, i molt divertits. Si hi ha nens a casa, és perfecte. L'Antònia Gutiérrez, la meva raça preferida de gos és el mastí dels Pirineus. El problema és que no el puc tenir a casa perquè visc en un pis molt petit i aquest gos és massa gran i necessita un espai que no tinc. El Jordi ens diu un xou-xou. Xou-xou, deu dir així, un xou-xou, eh? Jo no domino, però deu ser un xou-xou. El Xavier i l'Olga ens diuen: no ens oblidem del gos d'atura català, certament. És una bona opció, és una raça autòctona. El Forceratus ens diu el Rottweiler. Tenen mala fama i no sé per què. I el Jordi Alba, jo no sé si serà el del Barça, però en tot cas diu Jordi Alba, diu: jo aposto pel pequinès, són els millors com animal de companyia. I encara un últim missatge ens arriba a través del WhatsApp. A mi m'agrada el Chihuahua, ens diu el Roser. Doncs mira, totes aquestes opcions, totes aquestes propostes que ens feu arribar, les apuntem perquè entrin a formar part de les opcions de la nostra llista de 10. Recordeu que avui busquem les 10 millors races de gos. Entre tota la gent que ens escriviu i que ens hagi fet arribar el seu missatge, sortejarem al final del programa un lot de vins Lovers Wine Elegance. I ara, si us sembla, perquè hi ha una cançó que a mi em té el cor robat, és una cançó, ja sé que sona molt antiga i tot plegat, però que parla d'un gos fantàstic del carrer y que cantaba Alberto Cortés.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción,
Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Una història amb un gos com a gran protagonista i amb Alberto Cortés explicant-nos una fantàstica cançó quan arribem a la recta final del programa i serà qüestió d'anar enfilant també la configuració de la nostra llista de 10 d'avui, la de les 10 millors races de gos.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Ens queda temps just i necessari per fer ja vinent la nostra llista de 10 d'avui, però veig que aquí el senyor Ramon ha tornat. Què fa per aquí, senyor Ramon?
Home, escolti, no, que ja que parles de gossos avui, que m'he estat informant jo i quiero portar el meu granito de sorra aquí a la llista aquesta que estan fent avui, eh?
Molt bé, doncs ja li agraeixo molt, però ja li he dit moltes vegades que no calia. Escolti, jo li agraeixo molt que em vingui a veure. Estic molt content que em vingui a veure, però per dir hola i adéu, i després, doncs, passeig una estona, que està molt bé, i se'n torna cap a casa, i ja està.
Miri, senyor Miquel, vostè perquè no és conscient de la situació, eh? Però tendria que pensar que este programa guanya molt quan jo estic aquí com vostè, eh?
No ho sé, sóc incapaç de valorar-ho, la veritat, no ho sé.
Pues valori, que se lo digo yo, eh? Vostè està bé, però sol no tiene força. Ja li dic jo que vostè sol aquí no res, eh? Li falta algú com jo que acabi de donar-li un empujazo, jo què sé, que l'acabi de fer com així, per davante, m'entén?
Bé, escolti, va, i ara exactament on vol anar a parar, què vol?
Bueno, que volia fer això que l'altre dia no me va deixar fer ni res, això de l'internet, que jo estava buscando per veure què podia aportar al programa d'avui.
Molt bé, i a quina conclusió ha arribat després d'això?
Pues que hi ha molta gent que vol tenir un gos a casa, però que no és conscient de los problemes que això comporta. Vull dir, que antes de tenir un gos, tendrían que pensar una mica si lo poden tenir o no lo poden tenir.
Doncs mira, havia de confessar que aquesta és una reflexió interessantíssima, però més enllà de la reflexió, no sé exactament què més vol fer, on vol anar a parar.
Bueno, pues que està buscant por internet per a veure què diuen d'això de tenir un gos a casa i los consells que donen.
Molt bé. I què? Què ha tret? On ha arribat?
Bueno, que m'agradaria dir los consells aquests que donen perquè la gent lo sàpiga.
Molt bé, doncs vinga, va, fem una cosa. Fem-ho ràpid. Ho fem i així ens ho traiem de sobre, eh?
Bueno, molta gana tampoc li veig, eh? Tampoc molt entusiasmat no lo trobo, eh?
Que sí, home, que sí, faci el cafè, el que ha buscat, ens ho explica i ja està.
Vale, pues venga, Jorge, dal.
Perdoni, qui és el Jorge?
Pues Jorge, el tècnic, no?
Perdoni, però mira quina cara ha posat. Mira quina cara ha posat quan ha dit Jorge, es diu Jordi.
Ah, vale, bé, és lo mateix, no?
No és lo mateix, no, que diu vostè, no és lo mateix.
Bueno, pues perdoni, Jordi. Sube la música, que fais la entradeta. Venga, sube. Vale, ya está. Muy bien, ya lo puc dir, ¿no?
Sí, escolta, ja ho havia d'haver dit, no? Ja lo puc dir, no? Ja ho havia d'haver dit.
Vale. Puja la música, puja, Jordi. Vaja, ara baixa, i ara entro jo, ¿vale? Cuando tú vagis, yo entro, ¿vale? Puja. Vaya, ahora estoy yo, ¿vale? Lo del internet con el señor Ramón. Puya, ya.
Perdoni, senyor Ramon, què fa manant tant? Què ve aquí manar? Si vostè així amb la mà amunt i amb la vall...
Home, jo veig que vostè ho fa per arribar a home, jo me fixo molt, senyor Miquel.
Escolta, si ha de dir alguna cosa, consells, sisplau, ràpidament.
Vale, mire, no, només que la gent se tendria que preguntar diverses coses abans de tenir un gos a casa. Per exemple, per què vol un gos? Per què vol un animal de companyia?
Doncs mira, aquesta és una pregunta interessant, perquè de vegades ens proposem tenir un gos a casa i no sabem exactament per què el volem. Mira, això està bé, m'agrada molt.
I una altra pregunta, eh? Que los gossos no són un moble que estan allí a casa i que s'ha de deixar tirar tot el dia. Que la gent se pregunti si tenen temps per dedicar-li al gos. Por favor, que esto lo he vist a internet també, que los entesos diuen que la gent se tendría que preguntar si tenen temps. I si no tenen temps, que no tinguin un gos.
Doncs molt bé, també, m'agrada. Alguna pregunta més que s'hagi de fer la gent abans de tenir el gos a casa?
Sí, senyor. Por ejemplo, y si tienen diner y cosa per mantenir-lo, porque, clar, luego van a tener el gos allí y lo tendrán allí que lo tendrán que no he donat ni menjar ni res.
Escolti, perdoni, si algú es planteja tenir un gos a casa, suposo que això ja hi pensa. Alguna pregunta més allò important, perquè hem d'anar acabant, que no tenim més temps?
Vale, pues yo només le diria que la gent que tingui un gos a casa, por favor, que sigui responsable, eh? Que la llei i la consciència t'obligaran a tenir una sèrie de responsabilitats amb el teu gos.
Hosti, ho ha dit molt bé, això. Ho ha explicat molt bé.
Que ho he llegit, que lo posa aquí a internet, com lo posa, pues lo he llegit. Diu, la llei i la consciència t'obligaran a tenir una sèrie de responsabilitats amb el teu gos al llarg de tota la vida. Ala, pues ja està. Ja l'ho he dit.
Doncs molt bé, vinga. Ha portat una cosa interessant, senyor Ramon. Moltes gràcies. Un cop dit això, ara sí, és moment d'anar a la llista d'avui.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Una raça, diuen, originària de la Xina. No només ens arriben virus de la Xina, per sort, el Chow Chow.
Número 2.
Diuen que és una de les millors races de gos a l'hora de fer companyia, el pequinès.
Número 3.
Una de les races més populars del món, treballador, diuen, i molt, molt afectuós, el pastor alemany.
Número 4.
Sobretot, es fa servir per vigilar i per controlar els ramats al Pirineu durant el dia, a més de ser una raça autòctona, el gos d'atura català.
Número 5.
Originari dels Alps suïssos, ens el presenten sovint amb un barrilet lligat al coll, el Sant Bernat.
Número 6.
Diuen que molt juganer, molt simpàtic i, a més, el més important, molt amic dels nens, el gos d'aigua.
Número 7.
Una raça de gos que es feia servir antigament per fer sortir les guineus dels seus amagatalls, el Fox Terrier.
Número 8.
Originari d'Anglaterra, resistent i atlètic, el Setter.
Número 9.
És una raça de gos provinent del Regne Unit, de mida mitjana i amb molt de pèl, el Cocker.
Número 10.
I per tancar la llista d'avui, un gos descendent del bulldog que, diuen alguns, no és tan agressiu com aparenta, el Boxer. Doncs ara sí, ja diria que amb això ja ho tenim tot. Tenim la llista de 10 configurada, la de les 10 millors races de gos, aquelles que més us han agradat o que més us agraden, o que ja teniu, potser, en alguns casos. Aquesta llista, evidentment, han quedat molts, però molts, com passa cada dia, eh? Molts gossos, moltes races fora de la llista, perquè en són moltes més de 10, però hem de fer l'esforç, amb totes les vostres opcions, de configurar aquest top 10 de Ràdio Estel i de Lot 10 meu. Ja sabeu que entre tots els que hi heu participat, sortegem un lot de vins, Lovers Wine Elegance, amb el VIP Pepe Rubianes com a gran protagonista, i avui el lot de vins va pel Josep, que ens havia dit precisament un xou-xou. Demà hi tornarem, efectivament, amb una nova llista de 10. I atenció, perquè tindrem una llista molt musical. Molt musical i, a més, molt, molt, molt nostra. Perquè dilluns, atenció, us demanarem el títol de les 10 millors havaneres. De les 10 millors havaneres. De totes les que heu escoltat a la vostra vida, ens agradarà fer una llista amb els títols de les 10 millors havaneres. Si penseu, durant tot el cap de setmana, i quan vulgueu, ens podeu fer arribar les vostres notes de veu, sigui avui, demà, diumenge, el mateix dilluns, a través del nostre número particular de WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. També ens podeu fer arribar els vostres missatges a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook, o amb un correu electrònic a odeumeu@radiostel.cat. odeumeu@radiostel.cat. Recordeu, busquem per dilluns les 10 millors havaneres. Sigui en català, sigui en castellà, segurament n'heu cantat alguna vegada i heu fet remenar algun mocador amb un llavall, plorant, cantant i després, evidentment, prenent el rom cremat. Les 10 millors havaneres, les busquem dilluns. Esperem els vostres missatges. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat, per haver participat. Un dia més el programa ha estat possible gràcies al Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, al Marc Gabernet a la redacció i avui el senyor Ramon aquí compartint taula i estudi. Dilluns hi tornem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, sobretot que tingueu un molt bon cap de setmana. mena, i el que ho diem sempre, molta, molta, molta paciència, que ja falta poc. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.
Pocs segons i arribarem a les 12 del migdia. En pocs segons us oferim l'informatiu. Doncs comencem ara ja l'actualitat més destacada, però abans escoltem la Salve a les 12 del migdia.